Sintonizan Radio Sabadell EAJ20 que emite en onda media, frecuencia de 882 kilociclos, equivalente a una longitud de onda de 340 metros. Con el deseo de ofrecerles un programa ameno y agradable, iniciamos la emisión de hoy.
Ladies and gentlemen, computer systems are offline. Vitamina Dance a Radio Sabadell.
Radio Sabadell. Sabadell, Radio Sabadell.
Molt bones, què tal? Com esteu, vitamines? Benvinguts a una nova edició, una nova píndola de ritme i energia aquí a la 94.6 FM. Un programa on el nostre objectiu és explicar-vos tota l'actualitat referent a la música electrònica i al clubbing, a tot el que estigui relacionat amb la música de ball. Aquest és el nostre objectiu i així ho farem en el programa d'avui. Comencem presentant tot l'equip de Vitamines que tenim aquí a l'estudi número 1 de la 94.6. Al meu costat, Marina Garrido, la nostra periodista de capçalera. Què tal, com estàs?
Què tal, Toni, com estem?
Ben tornada, eh?
Gràcies, gràcies.
Com ha anat a la uni, la feina? La setmana passada li preguntava al Ruben.
Bé, podrem dir que bé, ja hem acabat. Per tant, contents, feliços.
Vale, hi ha notes o...?
No hi ha notes encara, moment. Però ja ens és igual, ja ho hem fet.
Si has fet
ja...
bé la feina, ja hi ha bona nota, segur. Avui amb la Marina Garrido farem una miqueta de contingut del bo, el Vitamina, però que també tenim aquí el Rubén, que encara farem contingut més bo. Rubén Estevez, què tal, com estàs?
Aquí, jo amb ganes sobretot també de festa, que ja sabeu, el programa també ho direm, que juny és un mes molt de festivals. Hi ha ganes, hi ha ganes.
Ens portaràs agenda i molt contingut, no, avui el Vitamina?
Sí, en parlarem.
Va, que si ens podeu escoltar en directe és a través de la freqüència de la 94.6 FM, però si esteu a casa amb el mòbil, la tablet, l'ordinador, ho podeu fer mitjançant l'enllaç en directe.radiosabadell.fm. I Marina, si volen contactar amb el Vitamina, enviar-nos suggerències, aportacions, com ho poden fer? A través del nostre mail, no?
Doncs ho poden fer a través del nostre mail, que és vitamina@radiosabadell.fm. Això, ens poden enviar suggerències, ens poden enviar fins i tot sessions per la segona hora del programa, així que tot serà benvingut.
És que ara que arriba l'estiu és el moment de... Ei, Vitamina...
És el moment d'enviar, teniu temps.
O sigui que animem a tots els oients a que ens enviïn bona música, bones sessions i qualsevol coseta, doncs aquí teniu el nostre mail. I a les xarxes socials també ens poden contactar, no, Rubén?
Sí, a Instagram, amb @vitamina946, també les vostres demos i tot el que vulgueu, ens ho escoltarem. Vamos, ens ho escoltem tot.
A Instagram potser arriba el cajón desastre, eh? Ja la gent també pregunta coses a vegades. Que...
Sí.
I aquest podcast que veu fer fa no sé quan, on el puc escoltar? I és, ostres, quin podcast? Perquè la gent és una mica random a l'hora de preguntar les coses, però us agraïm que contacteu també amb nosaltres a través de l'Insta i qualsevol dubte. El tenim 24 hores als 7 dies de la setmana. Doncs, fetes les presentacions, anem a fer una miqueta de sumari. Això és Vitamina Dance. Som-hi, comencem.
Vitamina Dance, a Ràdio Sabadell. Some true emotion.
Anem a repassar què tenim avui al Vitamina, perquè Marina, tornem a fer tertúlia electrònica, que ens encanta, oi?
Sí, just anava a dir. Avui venim també amb més notícies fresques sobre música electrònica. Ja els altres dies parlàvem fins i tot de Spotify, vam parlar del Barça, en una tertúlia de música electrònica.
Imagina't.
I avui doncs portarem, mira, parlarem del Dream Beach d'Almeria, parlarem de The Hacienda, parlarem d'una entrevista que li han fet a Purple Disco Machine.
Ara m'has trucat al cor,
Sí, sí, sí.
Un dels meus productors predilectes ara mateix.
I molts temes més que, si els voleu escoltar, doncs quedeu-vos.
Quedeu-vos a la tertúlia electrònica que farem avui amb la Marina Garrido, un servidor, però que també tindrem convidats que tot seguit us presentem en aquesta nova edició de tertúlia electrònica. I Rubén, t'ho comentava abans, tenim una agenda a tope perquè el Sonar ja ha arribat, ja l'olorem, eh?
Sí, ben farcideta. Parlarem de Sonar, parlarem del que no és Sonar, però s'assembla amb el nom, Off Sonar, i també parlarem d'una altra cosa que s'assembla a Off, però no és Sonar, que és Love Week.
I aquest cap de setmana, també, si esteu escoltant ara mateix el programa en directe, tenim el Primavera Sound, no?
Efectivament.
Quins artistes, perquè...
Doncs n'hi ha una mica de tot. De fet, els propis organitzadors diuen que ho venen com que és la seva edició més ambiciosa i hi haurà artistes de tot tipus, que anirà Batial, anirà Dua Lipa, anirà Gorillaz i un munt d'artistes més, també The Strokes.
Ja ens faràs la crònica quan tornis, no?
Sí, sí, alguna cosa et gravaré in situ, que, vale, que n'hi haurà hores per fer-ho.
Etiqueta el vitamina, @vitamina946, Ruben. Doncs avui tertúlia electrònica al programa, parlarem de molts temes, que ens encanta parlar de música electrònica, ja ho sabeu, i acabarem amb l'agenda. Doncs fetes les presentacions, posem l'agulla sobre el plat, que això ja comença, som-hi.
Toni González presenta Vitamina Dance a Ràdio Sabadell. La tertúlia.
Bueno, doncs sí, anem a començar a fer tertúlia avui al Vitamina, tertúlia electrònica, que ja sabeu que ens encanta conversar aquí de temes i notícies relacionades amb aquest gènere musical, no, Marina?
I tant, ens agrada molt les tertúlies, jo crec que del que més del programa.
Ens has posat una mica la mel als llavis, de que avui tenim notícies fresques, fins i tot parlarem d'ABBA avui.
Sí.
Què té a veure ABBA amb la música electrònica? Bé, ho desvetllarem molt aviat.
Sí, ho haurem de descobrir.
Però primer comencem presentant els nostres convidats i convidades al Vitamina en aquesta tertúlia. Tenim aquí al meu costat un bon amic, perquè ens podem considerar amics, bons amants de la música electrònica, que també compartim passat aquí a Zona Hermètica, com és el Lito. Què tal, Lito? Com estàs?
Muy buenas tardes. Un placer, de verdad, estar aquí. Te agradezco esta invitación.
És que aquesta veu potser us sona, perquè el Lito l'any passat, aproximadament època de pandèmia, em vas fer una entrevista.
Exacto.
A través de les teves plataformes.
Una de las mejores, diria jo.
El Lito el podeu conèixer com a DJ productor i, com deia ara mateix, com a entrevistador. Tu com et defineixes, Lito?
Me gusta la palabra artista, en general. Engloba un poquito todo lo que es este mundillo tan electrónico y tan bonito que tenemos.
Electrónico, sobre todo electrónico,
sí,
¿no?
Tanto, sí, sí.
¿Qué es el que més t'apassiona d'aquest gènere?
Bueno, no me considero, no me gustan las etiquetas, no me considero un DJ de un estilo, pero sí que mis sesiones suelen ser muy tech house. Pero bueno, me gusta tener esos matices de electro, de house, classic, de ir variando un poquito.
És que veiem que no para a través de les xarxes. Si seguiu el Lito, és que no us avorrireu mai, perquè cada dia penja alguna cosa relacionada amb la música electrònica. Ara mateix estàs involucrat dins del curs de Professional DJ amb en Jordi Carreras. Veiem allà cada dia anant a classe. Quina experiència també, no? I quin luxe de masterclass que arriben gent que arriba a passar per allà, no?
Brutal, la verdad que sí. Nos llegó esta, junto con mi chica Joana, me llegó esta oportunidad, ¿no?, de poder vivir de cerca como es un curso de Jordi Carreras. Y la verdad que es una pasada. Aprendes muchísimo. Yo que llevo tantos años ya pinchando y sigo aprendiendo y es una pasada. Como has dicho, masterclasses con David Tor, Abel Ramos, Julio Posadas, increïble, la veritat.
M'ha agradat això que has dit, perquè encara que portem anys punxant, alguns, mai es deixa d'aprendre.
Nunca, nunca.
I les tecnologies van evolucionant. És molt important també no deixar-se de formar, no? Aquest missatge.
Totalmente. Yo empecé con el vinilo y del vinilo a hoy, pues es que prácticamente el set de un DJ no tiene nada que ver. Y como no te vayas actualizando, estás perdido, la verdad.
I a nivell de bolos, Lito, vam escoltar a l'aterratge amb una happy techno amb els companys, amb en Lexley i en She Take, una sessió de música electrònica superconeguda aquí a Barna. Com va anar?
Brutal, la verdad que una experiencia única, el bolo más top hasta la fecha de Lito. Y tuve la oportunidad de hacerle el warm-up a Piero Pirupa. Por lo tanto, bueno, muy contento. Una experiencia única porque es un festivalón muy grande lo que llegan a hacer estos dos.
I a més en un lloc molt especial com és l'aterratge del poble espanyol, a l'aire lliure.
Única, la verdad que única. Un sonido brutal, aire libre, gente de todas clases, culturas y de todo. O sea, brutal, la verdad que muy contento.
Genial. Doncs avui, Lito, preparat per fer una mica de tertúlia, anirem traient temes, comentant. O sigui, llibertat absoluta, per explicar i dir el que vulguis, eh?
Perfecto, muy bien, vamos allá.
I anem a l'altre costat de la taula, perquè també tenim convidada, ara el Lito ens ho deia, avui vinc acompanyat, i és que tenim aquí a la Joana Coronado, que és manager i mentora de diferents artistes, entre ells el Lito, i responsable de Vértigo. Joana, com estàs? Benvinguda al Vitamina.
Pues benvinguda, moltes gràcies, i estic fenomenal.
Avui m'encanta que estiguis aquí al Vitamina. Tenia ganes també de portar una persona que gestioni tots aquests temes del management. Sempre portem a DJs aquí, no, Marina?
Sí.
DJs, productors. Va bé portar altres persones que també treballen juntament amb tot el que fa la indústria de la música electrònica.
Sí, al final és un altre punt de vista, però crec que imprescindible perquè tot acabi de funcionar bé. Vull dir, sense ells no rodaria tot com ha de rodar.
Doncs la primera pregunta, ras i al peu, que m'agradaria fer-li a la Joana, aprofitant que avui tenim aquí a una mànager d'artistes, de DJs, és explica'ns una mica de què va això de ser mànager de DJs. Com es viu? Com es treballa cada dia?
Crec que és fer tot allò que no es veu, però en canvi és imprescindible perquè la carrera dels artistes doncs, continuï endavant i sobretot que estigui enfocada en els seus objectius. No? A vegades l'amor a l'arte hace que nos desviemos de nuestros objetivos y por eso digo que soy una manager una mica mentora, no? Que estic allà constantment revisant que l'artista pues, estigui fent els passos correctes que té que fer per no desviar-se realment del seu objectiu, que és bueno, cadascú té els seus, no? I és un conjunt de moltes activitats que beneficien a l'artista.
Clar, tenim la imatge que a vegades el mànager és el que et busca els bolos. I això no es queda aquí, no?
No. N'hi ha un... Crec que el més important que... De la meva funció, et descric jo com a mànager, suposo que si entrevistéssim a diferents mànagers, cadascú tindria una posició diferent. Jo me considero muy mami. És com un acompanyament constant, no? Emocional, perquè clar, tot això també té un vincle molt emocional, no? La frustració que alguna persona pot arribar a sentir davant de les negatives de la indústria o l'exageració de l'alegria, no? Que moltes vegades també un artista quan està a tope emocionat, no? També a vegades pot tenir algun desequilibri, no? I no només és posar-lo en el lloc correcte on l'artista pot brillar, no? Perquè no todo vale. No, eh? A vegades podem caure l'error de poder fer una acció, un bolo, per exemple, que et perjudiqui el teu caché o la teva visibilitat o el teu gènere o el teu estil o jo què sé, el que l'artista vol entregar, no? I a vegades és bueno, saber com, quan, en quin moment.
Com és el primer contacte? És a dir, quan algun DJ vol contractar un mànager, com es fa aquest primer contacte? A través de les xarxes socials o perquè li ha recomanat un altre DJ? A mi m'està portant aquest mànager o mànager i m'està funcionant molt, m'està traient bolos. Com és aquest primer contacte?
En el meu cas he tingut totes les opcions que has dit. Des de potser... Bueno, amics del Lito, no? Que han sigut al seu voltant i han dit ostres, la trajectòria que porta el Lito pues m'agrada com està sent acompanyat i llavors s'apropen, no? Mira, Joana, que m'agradaria perquè jo tinc uns somnis i no arrenco o estic estancat o no sé com començar o al revés, no? Tinc una trajectòria important però ara vull fer alguna cosa més internacional, no? D'altres, pues, les xarxes socials també m'han ajudat molt i sobretot crec que el que més m'ha ajudat a dia d'avui deguda a la meva curta trajectòria en aquest món és fer la feina poca però ben feta. Professionalitat.
De qualitat?
Sí, molt professional.
I els DJs que venen a buscar els teus serveis i a demanar els teus serveis, són joves o pot ser de qualsevol edat el DJ?
De totes les edats. No influència. És que tenim, bueno, en el roster hi ha el més novell, no? El Pol, que té 18 anys recent fets, i en canvi hi ha DJs d'una llarga trajectòria que, pel que sigui, pues, ara s'han posat en contacte i són DJs que potser porten més de 20 anys dins de la indústria i, pel que sigui, pues, no sé, ho han fet un parón i ara volen remuntar o simplement volen fer alguna més internacional. Hi han de totes les edats i de tots els sexes i de tots els gustos i de tots els colors.
Clar, una altra pregunta que em ve al cap i que a vegades quan he anat a veure a segons quins DJs, jo sempre em pregunto, aquest DJ té mànager? Hi ha DJs que no tenen mànager?
N'hi ha molts que no en tenen.
I s'ho gestionen tot ells? O elles?
O les parelles?
Les parelles, això sí que ho havia escoltat,
familiars,
eh?
O els pares, o els amics, o simplement, depèn, poden estar amb una agència i l'agència pues, els gestiona certs punts, però n'hi ha altres punts que no, i van una miqueta picotejant, no? Llavors, bueno... Té els seus quès i els seus contres.
Sí, ara ens deies això de la parella. M'he recordat de l'entrevista del Vitamina en Friends amb en David Tort, que ens va explicar que durant molts anys la seva parella li va fer de mànager. Ara, Lito, et cedeixo la paraula. Com és això també de que la teva parella sigui la teva mànager?
Jo és que quiero seguir la línia de David Tort. O sea, sí, con hacer la mitad de lo que ha hecho este hombre ya me doy con un canto en los dientes. Es bueno, es un arma de doble filo también, porque pasamos muchísimas horas juntos. Entonces, lo primordial es tener una relación de pareja estable, sobre todo. Y es bueno porque tienes esa
confianza, al vincle, ¿no? Ya un vincle
que no tendrías con una persona exterior que quizás no conoces tanto, ¿no? Entonces, para mí es genial. Ella sabe todos mis gustos, ella sabe cómo produzco, cómo pincho, mis sentimientos, mis frustraciones, lo sabe todo. Por lo tanto, para mí es la manager 10.
Dunido, ¿eh? Con Joana, te ha dejado aquí.
Genial.
En lo alto, ¿eh? Més preguntes, perquè avui ja us dic que tenia molt, molt interès en fer aquesta petita entrevista abans d'entrar en matèria amb la tertúlia, amb les notícies que tenim avui preparades al Vitamina. El mànager o la mànager sempre va al bolo? Ha d'acompanyar? És obligatori que acompanyi? O potser fa una feina més d'oficina, teletreball, i després el dia del bolo és, bueno, ja me diràs com ha ido, cualquier cosa, tengo el móvil abierto, o no.
Bueno, jo soy muy mami.
Sempre hi vas.
Intento fer el màxim que puc per anar. Sí que és cert que últimament, bueno, hi ha hagut aquest últim mes i mig una pujada de feina notable, molt notable, on el meu cansanci també ha sigut bastant heavy i hi ha hagut alguns companys que no els he pogut anar a veure, però jo, els que ja no hi vaig a veure, jo sé que ja els he anat a veure moltes vegades, ho fan de conya, faig un seguiment, el meu telèfon està obert, em poso en contacte directament amb el gestor de sala o el que sigui, què tal, com ha anat el meu DJ, el DJ també, en seguida t'han tractat bé, han complert el rider, perquè clar, una de les meves funcions és que el DJ estigui cuidat i que se li respectin els riders. No?
A nivell tècnic, no?
Tècnic i hospitalari, o sigui, el DJ té que estar hidratat, té que estar ben cuidat, si necessita una tovallola o una llum o aigua o qualsevol cosa que està fent la seva feina, no? I té una responsabilitat molt gran el DJ. Llavors, clar, una de les meves funcions és que estigui cuidat, no? Supermami. Però a totes no puc anar, a més que a vegades és que tinc tres un dia treballant al mateix lloc o llocs separats i me tengo que partir.
Doncs no deixem d'afegir més tasques. Li he preguntat al principi, quines són les tasques? I cada cop apareixen més.
És una passada. I quizá uno de los errores de que nos llega, bueno, que le llega sobre todo a ella, que es la manager, es que el DJ está acostumbrado a que el manager es el que le busca bolos, y eso es un error.
Sí.
Porque el manager, una de las funciones más bajas que tiene es la de buscar bolos. El bolo prácticamente se lo tiene que no buscar el DJ, pero sí que encontrarlo con su música, con su manera de trabajar. El manager lo que va a hacer sobre todo es eso, es que el DJ esté bien cuidado en ese bolo que le salga. Y si puede conseguir, a través de contactos, conseguir un bolo, pues mucho mejor.
Uh-huh. Avui no sóc l'únic que tinc dubtes relacionats amb el món del management, dels artistes i dels DJs. També la Marina m'ha dit, jo puc fer alguna pregunteta? Endavant, Marina, tot teu, eh?
Jo volia preguntar, en aquests bolos, que moltes vegades va el manager, altres no, s'emporta comissió, aquest manager?
Sempre. Sí, pensa que és la nostra feina. La nostra feina és, bueno, fer tot un escenari on el DJ tingui les seves coses cobertes. I una de les coses cobertes que té que tenir el DJ és el seu caché, que normalment, por amor al arte, no piden lo que ellos creen que merecen, no? Llavors el manager aquí entra l'acció, no? És la negociació d'establir uns màxims i uns mínims perquè el DJ pugui anar a fer la seva feina i se senti realitzat. És molt frustrant, no?, tenir un DJ que està posant allà tot l'amor, tota la feina que connota, no?, buscar música, comprar-la, estudiar l'espai, i que realment ell no se senti valorat econòmicament. És molt frustrant. Llavors, la meva obligació com a manager és tenir el DJ feliç, perquè si el tinc feliç, treballa millor, treballa més, és més responsable, està més animat, pot tenir més capacitat de sostenir situacions, pues, que són delicades, no? Llavors, tots cobrem, sí.
Clar, és tot una roda, suposo, no? Al final, vull dir, si el DJ va a un lloc, veu que també li paguen bé pel que està fent, estarà més motivat per anar a altres llocs. Si ha agradat, tornaran a trucar-lo per una altra ocasió, no? Suposo que també anirà així.
Sí, en el meu cas, com a manager, jo sóc la que em responsabilitzo de que realment això succeeixi, que no es deixin a l'aire. O sigui, hi ha moltes maneres de treballar. Podem deixar les coses a l'aire i podem estar 20 anys aquí, com podem concretar les coses i dir, escolta, anem a parlar, ho ha fet bé? Sí, doncs parlem, no? Què més tens? Què podem fer? El pròxim dia, doncs, el caché del meu artista era tant, no?, com vam concretar en el primer moment. Això vol dir que m'has de donar una altra data, no? I, bueno, pues és una mica una feina de negociació constant, que has d'estimar la negociació, però el DJ no pot fer la negociació per vincle emocional. Quan hi ha emocions pel mig, és molt difícil arribar a acords, perquè l'emoció moltes vegades és superior al concepte de sentit comú, no? De dir, escolta, el meu caché són 300 euros i són 300 euros, per molt d'amistat que estigui amb tu, per molt bé que m'ho passi, no? Hi ha una mica una confusió. Me lo paso bien y esto es como que, como si lo pasa bien, pues, ¿por qué tiene que cobrar, no? Escolta, no.
Típic, això, eh?
Vale, sí.
Sobretot quan comencen els més joves, no?
Sí, a l'inici, vale. Sobretot.
Els rookies, no?
Clar, llavors, no sé, és una fortuna, no?, passar-t'ho bé amb el que fas, però això no vol dir que no hagis de cobrar per passar-t'ho bé. No sé, hi ha professors que treballen amb nens que s'ho passen de conya i cobren, no? Doncs pues és el mateix.
I parlaves abans això de que tenies alguns DJs molt joves, altres més grans. Amb tots els DJs que hi ha avui en dia, quan sabem que un rookie pot arribar lluny? Ho detectes, això, ràpidament?
Compromís, dedicació, responsabilitat, gust musical... és un músic. Hi ha una diferència. Sutil i a vegades no tan sutil. Hi ha persones que realment són músics, i ja els veus, i n'hi ha persones que potser estan fent això per una altra causa, molt diferent, que la descobreixen, i en el moment que la descobreixen, pues, ja no són tan DJs, no? Ja comencen a fer altres activitats que els omple aquell buit que tenien, que pensaven que sent DJs pues, omplirien aquella sensació que, bueno, pues, que es busca també, no? L'aprovació, el disfrutar, el fer que els altres siguin feliços, el ser important també, el DJ és important, és una figura, per mi, de les més importants que n'hi ha, no? Llavors, potser quan una persona ha provat aquestes sensacions diverses vegades i ja ha satisfet la sensació d'estar provat i de ser vist, doncs potser ja no li mola tant i deixa de fer-ho, no? Llavors, aquestes persones no són tan músics. No sé, per mi Vertigo està creada i va amb la direcció de formar músics i artistes. No sé si té respost.
Sí, sí, m'ha respost i molt bé. I ja per anar acabant, jo volia que ens expliqués la Joana, si algú vol contactar amb tu, com ho pot fer? Que ho diguis aquí perquè potser ens està escoltant gent,
home,
no? Que diu, ostres,
Vitamina,
doncs m'interessa.
El Vitamina és un bon aparador, sabem que ens escolten molts DJs, llavors aprofita per...
On et poden trobar?
On et poden trobar?
Bueno, crec que el més ràpid és trobar-me a Instagram, perquè és el més eficaç. Joana Coronado Live. I allà pues, bueno, deixar un privat o el que sigui per quan jo repasso els privats pues, poder respondre a les persones, no? Com a ràpid, perquè si comencem a los mails i tot esto pues, potser es perd més la informació, no?
I tot seguit una petita entrevista o per conèixer millor l'artista?
Mira, he tingut un progrés des de que vaig iniciar fins ara, hi ha hagut un progrés important. I ara, actualment, clar, són 28 artistes els que tinc dins del roster i la setmana que ve ampliem una mica més. És que hi ha sorpreses que no es poden dir. Hostis. Llavors, la cosa, doncs, bueno, va començar com un juego, en certa manera, no? I no em pensava mai que arribaria en 3 mesos a assolir tots els propòsits i objectius que ens vam marcar amb... Bueno, esto tardaremos 2 anys en lograrlo, no? Hòstia, no, en 3 mesos. Ha sigut brutal. Llavors, ara, pues, gràcies a aquest fruit, pues, hi han coses noves, no? Que s'han incluït i, no sé, és com... Mucha feina.
Que no pari la feina, és important això, que sí, si hi ha clubs oberts i festivals i qualsevol lloc on es pugui punxar, que hi hagi indicis que demanin aquest servei, doncs com m'havia pogut escoltar, molt necessari, no, Marina?
Sí, molt per, interessant.
Per un DJ superinteressant, ja t'he dit que tenia moltes ganes de parlar d'això, i avui gràcies al Lito i la connexió que ja teníem com a DJs ha portat a la Joana també la seva parella i la seva actual manager, perquè ens expliqui tot això relacionat amb el món del management, i t'ho agraïm. Ara sí, anem a fer una miqueta de tertúlia, però abans us hem demanat que recomaneu alguna cançoneta. Va, qui dispara primer?
Jo? Vinga, va. te digo el track...
La que tu vulguis, el que bueno, vulguis.
És un track que suena últimament en totes mis sessions, perquè a part de que me flipa és d'un gran amigo, Dani de K, un DJ madrileño, i un productor brutal que va empezar a sonar muy fuerte. El track és Fake ID i, bueno, disfrutar-lo, sin más, perquè és una passada.
Doncs a gaudir d'aquesta recomanació que ens porta avui el Little Vitamina. Som-hi, amunt! Take a fake ID.
cook in my room. Chica, chica fake ID. Chica, chica fake ID. Chica, chica fake ID. Chica, chica fake ID. Now can I get a cook in my room? Chica, chica fake ID. Chica, chica fake ID. Chica, chica fake ID. Chica fake ID. But you can't even contemplate. We all down the best in town. So you gotta get lit to the champion sound. 1, 2, 3, chica fake ID. 2, 4, 8, some boys wanna hate. But you can't even contemplate. We all down the best in town. So you gotta get lit to the champion sound. 3, 6, 9 girls wanna drink wine. 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 2, 4, 8, some boys wanna hate. But you can't even contemplate. We all down the best in town, so you gotta get lit to the champion sound.
Doncs com sona això, Lito, eh? Vaya caña, tech house del bo.
Brutal, la verdad es que, bueno, me encanta. Me lo pasó antes de incluso sacarlo a la venta y me pareció tan brutal que tenía que compartirlo.
Doncs gràcies per aquesta recomanació, que sona avui amb força al Vitamina. Ara sí, anem a començar a fer una mica de tertúlia electrònica, Marina. I anem a començar a treure temes, que m'has dit que avui venies amb molt bones notícies, cosetes fresques, i una d'elles és que comencen els festivals, tenim el Sonar a la vista, aquí a Barna, però també a la resta de l'estat, no? I un festival que ens fa molta il·lusió perquè hi assistirem, ara sí ho podem fer oficial.
Grans notícies, així, eh?
Sergi, posa'm una música èpica perquè assistirem al Villaricos, no? Tu vindràs, Sergi?
Sí, jo vindré, sí.
Que ràpid has respost,
eh? Això dic que sí, eh?
Que ràpid has respost, eh?
Sí, perquè estava parlant amb el Ruben a fora de l'estudi, clar.
Doncs sí, el Vitamina enviarà una expedició cap a Almeria i anem a repassar una mica d'informació per explicar als nostres oients per què hi anem i a quins dies anirem escoltant i tota la informació que compartirem aquests dies.
Doncs sí, és un festival, això es celebra a Almeria, Dream Beach 2022, amb un centenar de DJs de tots els estils de música electrònica que tornaran a convertir la platja de Villaricos Palomares amb l'epicentre nacional del ball entre el 13 i 17 de juliol. Recordem-ho per si algú encara és a temps d'anar-hi. Aleshores, les darreres incorporacions inclouen Joseph Capriati, Andrea Oliva, Pampot i Raúl Pacheco, de Tecno, uh-huh. I després Yasefa, Will Styles, Rebellion i Vicente One More Time, de més hardstyle.
Un clàssic.
Sí. Això serà en aquesta platja Villaricos Palomares, que és un retorn d'aquest festival, perquè, clar, la darrera edició va ser l'any 2019, abans de la pandèmia, i es va fer molt gran, amb 160.000 assistents.
Se'ls hi va anar una mica de les mans, no?
Se'ls hi va anar una mica de les mans.
A l'agost, clar, més turisme, no?
Aleshores, el que han decidit fer és que després de 2 anys de suspensions a causa de la pandèmia, el festival ha volgut afrontar-ho d'una manera diferent, més sostenible potser, més viable, i ho ha posat al juliol, que així no coincidirà amb el pic màxim d'ocupació turística a la costa d'Almeria, menys gent i així més espai per tothom. Així que, bueno, una mica de cap i...
Sí, això ens explicava l'alcalde de Covas de Manzora, que vam parlar aquí al Vitamina, que és tot un repte de seguretat pel municipi que tingui lloc un festival d'aquest estil, allà a la platja, al final les carreteres, s'ha de controlar tot molt perquè hi ha molta gent cap amunt i cap avall, i el fet de passar-ho al juliol fa que hi hagi una miqueta menys d'assistència, de turisme. I si anem als dies, Marina, on nosaltres hi serem presents, com deia, a quins dies anirem a escoltar? Per què hi anem al Villaricos?
Doncs mira, el dimecres, que és el primer dia, dimecres 13 de juliol, hi haurà Anna Tour, Duke Home. Tiger, Hoss, Oscar L i Yusuf.
Doncs l'Anna Tour, una de les fèmines més conegudes del panorama electrònic, amb residència a Eivissa, també una dona de ràdio, i que hi serà present el primer dia, que és aquest dia doncs, d'anar a començar, no?
Sí, d'escalfar motors. No?
Descalfar. Vosaltres heu anat a algun festival, Lito, Joana?
En vivo no, o sea, he ido a trabajar, alguno. Matiné Summer de la época y tal, pero todavía no tengo yo esa espinita clavada.
¿Vos vindríeu al Villaricos amb nosaltres o no?
Vamos para allá.
Si anem al segon dia, Marina, dijous, perquè són 5 dies de festival, d'un-hi-do.
Doncs aquí, mira, podem trobar els radio DJs de ràdio oficial Hit FM, com
home,
José AM.
Home, bon amic, José AM.
Molt bons, bona música. Després també hi haurà Bizarrap, KCO, que potser surt una mica, no?, de la música electrònica.
Sí,
però
més hip-hop, no?
Sí, urbà, no?, podríem
més
dir.
Més urbà. De fet, en Bizarrap ha sigut un dels caps de cartell d'aquest festival,
Sí,
perquè està copet aquest nano,
ho està petant, a més.
Vindrà amb ulleres de sol i amb gorra? O... Jo crec que sí, és la seva imatge.
Segurament. Després també trobarem a DJ Nano, Vini Vici, Dr. Peacock.
Peacock,
ho dic bé? Sí, oi? Sí.
Hard Style, vale. També, aquí, d'unidó, els estils més contundents de l'electrònica.
Hi ha molta varietat, trobo que el cartell està molt guai, no?
Varietat i sobretot contundència, perquè amb noms com Vini Vici, amb Peacock, i ara també tenim per aquí a la Nina Kravitz, a la Fatima Haji, molt techno també, un festival carregat de techno, però com deien, d'estils com el hardstyle, que això has de moure molt els peus, molt ràpid per ballar-lo, perquè si no, no aguantes. Anem a divendres, que aquí escoltarem divendres.
Doncs mira, divendres hi haurà Dimitri Vegas i Like Mike, que també estan omplint bastants cartells de festivals d'aquest estiu, En van amb més d'un.
A l'especial d'Ibissa de fa un parell de setmanes comentaven que en Dimitri Vegas i Like Mike són els que més aguanten, no?, del panorama EDM. La resta han anat caient perquè l'EDM ja no està tan de moda. Tenim el David Guetta i tal, tenim el Fisher, que s'ho està menjant tot amb patates. Però aquesta parella, d'unidó, porten anys i segueixen, dale que te pego, això també a nivell de management. Tu, Joana, com ho veus? Com pot ser que aguantin tant, malgrat l'estil amb el que es van donar a conèixer, ja no està de moda? Això és que tenen també un bon manager al darrere, no?
Sí, segurament. Totalment. Que fan que, bueno, pues que els portin millor, que els guin millor i que puguin prendre decisions que estiguin més acertades a les seves necessitats o els objectius que volen.
És que són tota una marca, Dimitri Vegas i Like Mike, és que de la ràdio a Tomorrowland van ser durant molts anys els caps de cartell.
De hecho fueron los primeros, ¿no?, en Tomorrowland, y eso fue lo que les dio el empujón tan grande que tuvieron, sí.
Doncs seguim repassant el que tindrem aquest cap de setmana a Villaricos, a Almeria. Anem a dissabte. Aquí tindrem dissabte perquè hi ha música urbana, que això també ens ho vam trobar a Eivissa, a totes les sales d'Eivissa, a tots els clubs d'Eivissa, hi havia un dia a la setmana com a mínim que hi havia música urbana.
Sí.
A Villaricos també, a Dream Beach, tindrà lloc la música urbana. Amb qui?
El dissabte, el 16 de juliol, Eladio Carrión, Michael de la Calle i Ajax i Proc.
D'unidó. Eladio Carrión, bastant conegudet.
Sí.
Així de música més reggaeton, podríem dir, encasillar-lo amb el reggaeton.
Sí, sona a les discoteques de reggaeton, jo crec que sí. Després també hi haurà Nervo, DJ Diesel, l'àlies musical de Shaquille O'Neal.
El Shaquille O'Neal, és que és exjugador de la NBA,
sí, sí.
Ho vam comentar.
B. Jones i Brian Cross.
B. Jones ho està patant moltíssim a nivell mundial, espanyola, i està punxant a pràcticament tots els festivals, i també la trobarem al Dream Beach de Villaricos, i també tindrem a la part més tech house, que això, Lito, a tu t'agradarà, compta Marco Carola, Michael Bibi, Paco Suna, Deep Dish, que faran set exclusiu a Espanya, i amb Boris Brecha i l'Andrea Oliva, clàssics també.
Brutales, todos.
Quiero ir.
Quiero ir a todos.
De fet, tindrem un problema, i més si és dissabte, perquè haurem d'agafar el line-up i els horaris.
Sí, perquè...
I dir, però
serà una bogeria.
Voldrem estar a dos escenaris a la vegada, això passa molt als festivals, eh? I per acabar, diumenge, l'últim dia, l'after party, doncs que posa el punt i final, no? A cinc dies de festival, jo crec que la gent allà també anirà una mica arrossegant-se pel terra,
Jo no sé com arriben ja a aquell punt. Jo no he anat mai tants dies de festival, però deu ser complicat. Faran sessions matutines en la zona d'acampada.
Bueno, una mica d'esmorzar...
Sí, i una mica de música...
Acabarà amb un brunch...
Comiats, no?
Comiats...
Això, la gent que has conegut, el festival...
El càmping... Doncs, si no recordo malament, encara queden entrades disponibles a uns preus aproximats d'uns 80 euros. Si voleu anar al Dream Beach de Villaricos, l'equip del Vitamina hi serà present, com us hem dit, i aquesta és tota la informació i tot el que estava relacionat amb aquest festival, un dels festivals més grans de música electrònica de tota Espanya. Anem a entrar ara sí a matèria, després de repassar aquesta notícia, perquè es van acabar de confirmar alguns artistes, per això l'hem tret avui a la tertúlia. I anem a entrar a matèria, fem una mica de tertúlia electrònica, ara sí que sí, i escoltem quins són els temes que ens porta la Marina. Som-hi!
Vitamina Podcast, disponible cada setmana a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class.
Doncs ara sí, entrem en matèria, Marina, i després de parlar del Villaricos i del Calvitamina, i serà present, estem esperant, se'm noten les ganes, Anem a treure notícies avui, anem a comentar-la amb els nostres convidats, amb en Lito i amb la Joana, perquè vens carregada d'informació i de curiositats, així que arrenca i quan vulguis.
Doncs la primera és relacionada amb Diacienda.
Diacienda.
Sí, que va tornar a la seva ubicació original durant un cap de setmana per celebrar el seu aniversari amb DJs com Greg Wilson o DJ Paulette. El que va fer, es va celebrar a l'apartament del soterrani dels apartaments de Hacienda, al carrer Whitworth West de Manchester. O sigui, una ubicació curiosa, però xula, no? On originalment feien. Llavors va celebrar 40 anys d'aniversari, que es diuen ràpid, 40 anys des de la seva obertura al públic, convertir-se en un dels locals amb més rellevància a la cultura musical del nord d'Anglaterra. I segons The Manchester Evening News, els organitzadors de l'esdeveniment van enviar una carta als residents per convidar-los a formar part d'aquesta ràpid, és a dir, els van convidar a través d'una carta. Original també, no?
Com es feia abans.
Sí, exacte, com es feia en el seu temps. Ara ens sembla estrany, perquè tot és Instagram, Twitter,
sí,
WhatsApp...
Sí, també era un mail o algo similar, no?
Exacte. D'altra banda, The Hacienda i el segell Factory Records de Manchester formaran part del centre d'una nova exposició sobre la cultura pop britànica. Està bé saber-ho, per si hi ha gent que viatja allà, doncs mira, és un motiu també d'anar a veure, que s'inaugurarà el 19 de maig. O sigui, ja està inaugurada. I es pot anar a veure a l'Institut d'Investigació i Biblioteca John Rylands de Manchester, també.
Doncs sí, de Hacienda, que ha fet aquesta reobertura, aquest aniversari, 40 anys, és que portem molts anys escoltant música electrònica. Una de les coses que a mi m'ha cridat molt l'atenció d'aquesta notícia és que m'ha vingut al cap una de les meves pel·lis preferides, i us la comento, que és 24 Hour Party People, una pel·lícula protagonitzada per Tony Wilson d'aquesta època, no, del Manchester de 1976, on el house i el techno va començar a arribar a Anglaterra. Explica tota aquesta història, també parla de les drogues, aquí el Vitamina, fa poquet en van parlar. Com es va introduir tot el món de les raves al Regne Unit? Sempre diem que el Regne Unit és un dels bressols, va ser la porta d'entrada de la música electrònica a Europa. I automàticament després va anar cap a Eivissa. De fet, hi ha relació a la pel·lícula, no us vull tampoc fer més spoilers, però una pel·lícula de culte de l'any 2002, 24 Hour Party People, que us recomano personalment, ja no com a Vitamina, sinó personalment, perquè és un pel·liculon. Escoltareu les primeres cançons de música house, també tindreu per allà el Joy Division, aquest moment, no, de transició entre la música rock i la música electrònica, com va combinar tot això a Manchester. I aquesta notícia avui que l'hem volgut treure, de que The Hacienda, un dels clubs molt underground, és que si veieu la pel·li flipareu, molt underground, es podia semblar ara mateix a la Printworks d'Anglaterra, que també és així fosca, molt industrial, encara es manté això, no? Doncs notícia molt interessant. És com si aquí ara fessin una reobertura del Pont Aeri o d'alguna discoteca clàssica dels 80, dels 90. Vosaltres us imagineu això, que aquí es facin reobertures? Perquè ara mateix estem vivint una època de l'oci nocturn i de les discoteques que no paran de tancar, malauradament.
Yo sería de los que volvería a un Pont Aeri, por supuesto, a recordar los inicios, ¿no?, de la música electrónica, sobre todo aquí en Cataluña, ¿no?, que tuvimos tantos buenos DJs y tantas buenas salas, referencias en todo el país, ¿no? Uh-huh. Que venían autobuses de fuera aquí a los Pont Aeri, los Perqué, los Area, sobre todo aquí en Sabadell.
Y es que si baixabas cap a València tenías la ruta al bacalao.
Exacto, esa ya era... No llegué a vivirla, pero sí.
Siempre diría, me tenéis molta sort de vivir aquí en esta parte del Mediterrani, perquè va haver durant molt temps, durant els 90, molt bona cultura de música electrònica, en aquest cas màquina, hardcore també, d'unidor. No la mateixa que hi havia aquí a l'Hacienda, al Regne Unit, que potser era més, bueno, més això, més de house,
més de club, quizá,
más clubbing,
más clubbing, no?
Sí, i d'aquí doncs ha sortit després projectes com Defected o Tool Room. Totalment. És que al final un país té el que es mereix, jo sempre ho dic, eh? Si has tingut bona cultura en el passat i els teus pares et ficaven aquest disc o aquella cançó, tindràs més cultura i més base musical, no?
Totalmente. Bueno, y mira Alemania, ¿no? Que incluso hay clubes que están considerados algo como oficial, ¿no?, en el país, como cultura, ¿no?
Sí, ho vam comentar aquí al Vitamina, que allà també la música electrònica és com una religió.
Exacto.
I es cuida, sí, moltíssim, es donen moltíssimes subvencions, no tancant tants clubs com aquí, però aquí estem vivint una època, com deia, una mica difícil, no?, de molt tancament de discoteques. La pandèmia ha sigut també el remate final, i no sé si ens recuperarem d'això, si els models d'oci també estan canviant aquí a la península, a cap a més a l'aire lliure, tipus brunch, tipus festivals. ¿Com ho veieu això?
El problema, yo creo, principal es que radica es que nuestros, y yo no tengo pelos en la lengua, lo siento, pero es que nuestros políticos no saben lo que es un DJ. Yo creo que primero tendríamos que educarlos en decirles lo que es un DJ y dejar ya la estigmatización esta del DJ, que es el drogadicto, el fiestero, el... No, el DJ es una persona que trabaja de lunes a domingo de 0 a 24 buscando música, ahora produciendo, culturizándose. Entonces, claro, yo creo que principalmente nuestros políticos no saben lo que es un DJ. De hecho, ahora hace poco, no sé si ha sido en Almería, incluso han sido osados de prohibir la figura del DJ en las fiestas populares.
Això ho han denunciat des de...
Aidip.
Sí, això ho he vist a les xarxes, que no estava considerada, no? Que no podia tocar el DJ.
Exacto, perquè... incluso te lo ponen al lado, ¿no? Como te decía, ¿no? La estigmatización del DJ siempre unido a las drogas. O sea, recuerdan que está prohibido el consumo de drogas, como que no hay una legislación ya que lo prohíbe desde hace muchos años. Prohíben el alcohol a menores y te dicen, y prohibimos la música tocada por un DJ, pero no la música reproducida por un reproductor. Entonces,
quina broma,
es que es eso. Yo creo que el principal error y el principal problema es eso, que nuestros políticos no saben lo que es un DJ.
A mí me sap molt greu porque al final vivim en un país molt de turisme i que atraiem molta gent també per això. Tenim Ibiza, el Mediterrani, Andalusia, es fan festivals brutals de música electrònica aquí a Espanya, i tot i així, des de les administracions no ens acaben de veure com una via de negoci també, no? Perquè al final
totalmente.
Anglaterra sí que ho tenen, i a França, és que la resta d'Europa...
Anglaterra, Alemanya, França, Itàlia, con su Italo Disco...
Holanda
és una passada, o sea, hacen caballeros honoríficos a los DJs holandeses. Me remito a lo mismo, no se sabe lo que es el DJ en este país, por los que gobiernan, ¿no? Y tendríamos que empezar por ahí, por enseñarles lo que es un DJ. Y un DJ es que, ¿quién nos recuerda una sesión de joven, una discoteca de joven, un momento? Es que creamos historia, creamos cultura. Como así,
y tal. Això es va dir molt durant la pandèmia, quan no obrien les discoteques i tal. La música és cultura, ja no només la de DJ, sinó la música en viu, qualsevol artista es mereix poder treballar i en les millors condicions.
Totalment.
Tu, Joana, com ho veus tot això? Què et sembla que un local amb tanta trajectòria al Regne Unit faci aquesta reobertura, aquest aniversari?
Jo crec que és un moment super bo per reformular-nos tot, moltes idees que tenim, i començar des de zero amb noves perspectives. Però tant a la música com als DJs, com als promotors, com als locals, com als polítics, com... és igual. Que és un moment per fer una obertura diferent, algo nou, que contacti molt més amb el públic, que el públic també coneixi perfectament què és un DJ, perquè no només és la institució la que potser hauria de dir un DJ és un professional, sinó la gent que va escoltar també hauria de familiaritzar-se amb tota la feina que porta el DJ, no? El DJ no és només una persona ja que s'ho està passant bé i que fa disfrutar la gent, no? El DJ és un professional, és una carrera, és un músic i dedica la seva vida a la passió, a la música. Jo des de que estic fa 2 anys amb el Lito sempre he sigut molt... m'ha encantat la música i, bueno, he hecho mi vida és música. Penso que la música m'ha marcat tanto para bien como para mal, no? Però la gent desconeix realment la professió del DJ, que és el més interessant. O sigui, és fantàstic. Jo que els veig i els he pogut, bueno, compartir amb ells dies, nits, els comparteixo abans de pujar a l'escenari, després, durant l'escenari. O sigui, la emoció, el sentiment, l'amor que desprèn cap a la música és brutal. Ahir, a la masterclass de David Tort, el que jo vaig percebre, que després ho vam parlar amb ell, jo no percebia allà un DJ. Jo percebia un apassionat de la música que sap jugar amb la música i sap contagiar les persones que l'estan escoltant, sap generar emocions, moments, sentiments, records, no? És que és... no sé, jo tinc molts records de quan jo era més jove i és, potser només a la que sona aquella cançó em venen tots els records que jo estava visquent en aquell moment, no? O sigui, falta educació. Educació de què és un DJ, en realitat. I això seria meravellós, poder expandir-ho a tot arreu. I que, no sé, és com posar-te realment a la pell. Per què no fas de DJ per un dia? Per què no ho fas? És molt emocionant, o sigui, per què no fem un espai, no, on la gent pugui realment tocar la professió? No només escoltar, tocar, perquè la professió del DJ no només és escoltar, és tocar. O sigui, ells toquen la música també. És molt emocionant.
Ara, comentant això de provar, per què no provem? A vegades he tingut l'oportunitat d'estar amb canalla, no? I la canalla té molt interès. Quan veuen les controladores d'avui en dia, amb les llumetes, i a més veuen que artísticament, doncs, poden fer cosetes allà, de crear mescles, i apreto aquest botó i fa un so... també tirar una mica més cap a baix i crear més, més base, no? més cantera, no? més masia de tot això.
Empezar des d'ahí, ¿por qué no empezar a trabajar con colegios? Que es uno de los proyectos que tenemos en mente. Llevar,
farem la pedrera que...
es un proyectito, una idea, de momento es una idea, ¿no? Pero sí que sería muy interesante empezar a los niños a educarlos en lo que es este mundo, que no es nada de lo que se ve o de lo que hasta ahora se ha enseñado, ¿no? Y una de las cosas que tengo que decir de Jordi Carreras, por ejemplo, con el que estamos colaborando, es que en su curso se enseña eso. Se enseña a ser DJ, no a hacer de DJ. Que son dos cosas totalmente, totalmente diferentes. Sí.
sí, bona frase.
Totalment.
Doncs aquesta notícia a vegades és una enveja doncs, que ens agrada, però que sap greu, no? Que Anglaterra tingui aquest nivell cultural, que a Alemanya també el tecno sigui una cultura brutal. I aquí ens agrada molt la festa. Això ens ho deia,
sí, això...
ens ho deia el Dani Aguilar a l'última sessió de Blue Garden, ens ho deia. Diu, jo prefereixo anar a punxar un lloc on hi hagi menys gent, però que sentin la música i tot el, aquell ecosistema que es crea amb sí. la música electrònica que els agradi, de veritat, la música electrònica, que no tenir 100 persones més i que hagi molta festa i molt desfase, perquè també ens podem posar l'etiqueta de que ens agrada molt la festa aquí.
Sí,
i aquí, no? Quan fem un parell de copes, ja estem aixecant els braços davant del DJ pel simple fet de, bueno, m'ho estic passant bé, però potser no sents el que està fent el DJ, la mescla que està fent, la música que està posant. Bé, doncs, està guai emmirallar-se i ojalà aquí potser hi haguessin discoteques, tant de bo, que tornin a obrir d'aquí uns anys i bé, allà queda el missatge i si
jo
algun...
Jo crec que pot ser que passi, perquè al final, o sigui, crec que no creem res de nou, que ara ja s'està reinventant tot i al final agafes idees del passat, no? Les modes fins i tot de vestir i de la música també es reinventen amb sons que havien sonat fa potser 40 anys. Per tant, jo crec que és possible, i més si tenen un mirall com aquest, no? Com Manchester.
Doncs mira, parlant de reinventar i d'agafar sons d'altres èpoques, anem a parlar d'un artista, d'un DJ que ara mateix ho està patant precisament així, agafant sons d'altres èpoques i portant-los i produint-los actualment. One, two, one, two, one, two. One, two, one, two, one, two. Doncs sí, estem escoltant a l'alemany en Purple Disco Machine, que com us deia ho està petant perquè no para de pujar com l'escuma, i és que fa molt bona feina a l'estudi i les seves sessions són impressionants. Fa poquet el vam tenir aquí a Barna, a la sala Apollo, a Nizza, i una sessió increïble, un ritme, la gent no parava de ballar, però és que a sobre, això com parlàvem ara, no? Amb un gènere que podem dir que és actual perquè sona fresc, sona amb sons actuals, però a la vegada la base i l'essència és de la música disco, de l'italo disco. Fa poc li van fer una entrevista als companys de Vololo Sound, no, Marina?
Doncs sí, hem volgut agafar algunes declaracions del que va dir perquè realment era molt interessant. Just ara, amb el que deia la Joana abans, ell deia, diu, li preguntaven quins consells li donarien, no, a la gent que comença, als DJs que comencen. I ell deia, diu, que havien de trobar un so que els encanti, produïssin, punxessin, s'ho passessin bé, i llavors ja intentarien convertir-se en els millors fent això, no? Però que el més important era això, que ho sentissin i que s'ho passessin bé. I crec que amb el que comentava la Joana, dic, és que és tal qual el que està dient ell. Una altra cosa també molt interessant, li preguntaven sobre l'escena d'Eivissa, dels seus clubs, i ell deia que sí, que Eivissa és molt important, però que per ell l'escena espanyola no era només Eivissa, no? Que el fet de sonar en moltes ràdios d'aquí, de Catalunya, d'Espanya...
Ha sonat
moltíssim. Feia cara quan va a Barcelona, per exemple, com comentaves a l'Apolo, sí. Doncs molta gent l'anava a veure tocar i escoltava la seva música i se la sabia les cançons, el ritme, i que això era algo que a ell li agradava molt.
Que a Itàlia i Espanya podríem dir que són un parell de països, França també, però ho ha patat moltíssim.
Sí, el fet de sonar a les ràdios jo crec que és...
Sí.
Clar, al final la gent... O sigui, el que sona a la ràdio, jo, a mi em passa, no sé si us passa a vosaltres, que hi ha cançons que tu potser no et poses a casa teva, però si sona a la ràdio ja te la saps.
Sí, això...
El ritme se't queda dins i et passa.
Jo, de hecho, por eso he venido a esta ràdio. Digo, a ver si ya la carrera ya explota del todo,
si
gracias a Toni, ¿no? En Radio Sabadell, digo...
Què més comentàvem per pèl?
També comentava això que parlàvem, no?, de que tot es reinventa, tot s'agafa, i deia que la música disco ha existit durant potser molts anys, no?, 45 anys.
Pràcticament.
Per la qual cosa és un gènere doncs, molt assentat, i que els gustos musicals de les persones canvien, no?, suposo que anem variant amb el temps, però que hi ha sons que sempre que ens identificaran en aquell moment que vam viure, això també ho parlàvem abans, no? Escoltem una cançó, escoltem un track de Purple i ens recorda en aquell moment, en aquella festa que vam estar, no? O en aquell lloc amb els amics que vam compartir. Llavors parlava d'això, que creia que la música disco estava de tornada i que estava molt feliç de formar part d'aquesta tornada.
Doncs en Purple, que li van fer una bona entrevista, felicitem també els companys de Wololo, molt guapa l'entrevista, perquè va parlar també, entre altres coses, que una de les coses que li sorprenien una mica és que hi havia DJs molt bons, que produïen molt bona música, però que després ell, quan veia les seves sessions, quan escoltava les seves sessions, no punxaven els seus propis temes. I això té certa raó, perquè ara personalment em ve al cap en David Penn o el propi Purple Disco Machine, que ha anat a les seves sessions uns quants cops i punxen molta música seva. O sigui, pràcticament el 50% de la sessió és la seva música. Hi ha altra gent que pot dir, pues a mi no m'agrada això perquè ja estic cansat d'escoltar les seves produccions. Però en el cas del David Penn igual, comença la sessió amb un track seu, la segona també seva, la tercera potser no, però el quart torna a ser seu. Com veieu això també, que el propi productor en els seus sets posi la seva música? Yo creo que es indispensable, ¿no? Es...
A mí, de hecho, es algo que me encantaría, ¿no? Poder llegar un día a que el 90% de mi set sea música mía. Ya no solo tracks hechos de 0 a 100 míos propios, pero sí que coger tracks de otros compañeros y ponerles, cambiarlos un poquito, hacer un pequeño edit y no deja de ser tuyo. Entonces, yo creo que hoy en día es muy importante, ¿no? DJs hay muchos y te tienes que diferenciar en algo. Y una de las maneras de diferenciarse es con tus propias producciones, está claro.
A mi m'agradaria portar, si jo, per exemple, vaig a un concert de la Madonna, vull escoltar les cançons de la Madonna, no?
Exacte. És que amb la música en directe tu vas a escoltar aquell artista, sí. I si no canta les 5 o 6 que et coneixes, i sobretot que són antigues, dius, què està fent en aquest directe?
Novament crec que és falta de cultura musical.
Sí,
i falta de coneixement de la funció del DJ i de la funció del productor, perquè bueno, és el que jo crec, la coherència, no?
Clar, és que si anem als anys 70, 80, quan va començar, tot 80, quan va començar el house a Chicago, tots els DJs d'aquella època punxaven també les seves produccions, que a sobre les feien a l'habitació, en un garatge, per això es deia house, no? Perquè feien la música a casa, i punxaven els seus primers temes a la discoteca, i la gent anava a veure els DJs perquè punxaven la seva música. No, després punxaven més cançons, però sobretot ficaven cançons que eren úniques, que produccions pròpies. Sí, és més arriscat, sí.
Perquè, clar, has d'enamorar la gent amb la teva música, no només amb la teva tècnica o amb el teu, no sé, tu puesta en escena, no? Llavors, com que anem a lo fàcil, doncs fico música que sé que a la gent li agrada i faig una bona sessió i em guanyo el públic, no? Y si comencem a ser únics, no? I t'arriesgues un poquito, te diferencies un poquito i fas el que hagis de fer per enamorar realment el públic de la teva música, és un pas important també.
I sobre el gènere, que va parlar la Marina, és que aquest estil, a veure, puja, puja, Sergi, Albert, pugeu. És que té un sampler, això, aquí un friki com sóc jo de les maquinetes, que ha vist algun tutorial de com en Purple va fer aquesta cançó, perquè ha sigut un dels seus hits. Clar, aquesta percussió que sona per sota és d'un track de Sylvester, si no recordo malament, d'un tema del 70, que és que l'escoltes i dius que això ho escoltava el meu pare. Quan jo era petit i ho ficava al cotxe, llavors d'aquí ve, no? Doncs que al Purple li funcionin tant els temes perquè inclou sampling, una mica de sampling, de temes del 70 i dels 80.
Aquí me voy a poner un poquito también psicológico y la música también es psicología, ¿no?
Sí.
Y estás usando samples de algo que tus padres han escuchado y que tú probablemente de pequeño, aunque no te acuerdes, también lo has escuchado. Van a ser hits mundiales en tu cabeza para el resto de tu vida. Entonces, jugar con esta música antigua también lleva a eso, ¿no? A que la gente le despierte esos recuerdos que tenía de la infancia que no sabía que tenía. Y por eso suena tan bien. Este track mismo, el Hypnotize o cualquiera de los de Purple, se lo pones a una persona que le gusta el techno y le va a sonar fresco, le va a gustar. Se lo pones a una persona que le gusta el house y le va a gustar igualmente. Es algo muy también psicológico, ¿no?
Es una sort.
Anava a dir, a mi m'ha passat d'estar escoltant alguna cançó a casa i que el meu pare em digui, això em sonava a la meva època quan jo anava a la discoteca. Això, últimament, m'ha passat moltíssim. No només amb música electrònica, sinó amb música pop, dance...
No, i està molt bé, que, doncs, que també a la gent jove li agradi ja tracks com aquests, no? Perquè sonen frescos, com deies, Lito, però en veritat tenen l'essència de la música italo-disco dels 70, dels 80, però sona molt, molt guai, perquè avui en dia també les tecnologies, els ordinadors, els programes de producció musical han evolucionat, el sampling i tot sona millor.
Totalmente, yo soy un amante del sampling, yo sé que hay gente que lo odia, pero el sampleo, como yo digo, que no sea copia, que sea un sampleo artístico, que tú lo lleves a tu terreno y a tu firma, a mí me parece brutal, porque recuperas también esos tracks ya olvidados o que solo un selecto grupo de personas escucha.
Después hablaríamos si le hubieran pagado una mica de royalties.
Sí, ahí ya entraría, sí. Yo, también.
And David Penn en una entrevista de ella, si no se dan cuenta. Bueno, algo así, o tranquilo, de ella algo como tranquilo, que si funciona el track, ya me vendrán a pedir la mitad de
los... Es que es a lo que yo me refiero también con lo de recuperar, ¿no? Que estos autores, que muchos de ellos a lo mejor ya están hasta retirados, oye, también les gustaría, ¿no? Que volvieran otra vez a ponerlos en la... También algo de publicidad para ellos gratuito.
Y recuperar.
Obvio que se tendrían que llevar porque la obra es suya, ¿no? Pero el sampling creativo, como yo digo, que no sea... cut and copy, o sea, copia...
Sí, porque,
no
hay algún sampling que huele de lejos, ¿eh?
De lejos, sí.
Y al mes foto es que funciionona muchísimo.
Exacto.
Y dius, nano, que tu podies haver currat més, ¿no? Sí. Anem amb més notícies de música electrònica, hem parlat avui de Purple i seguim parlant de més actualitat relacionada amb l'electrònica. Som-hi. Vitamina. Y tornem a treure informes, que a mi m'encanta això, ¿eh? Vamos a cargar un informe hoy en Vitamina relacionat amb la indústria de la música electrònica. I és que hi ha poques artistes negres de la raça de color i dones en la indústria musical d'aquest gènere, de l'electrònica. Sí. Explica'ns, Marina.
És una notícia que no ens agrada tant com les altres, potser que hem comentat, però segons un informe de l'IMSS, celebrat a Eivissa, van afirmar que això, que hi havia molts pocs artistes negres, tant dones com homes, és a dir... dels dos gèneres, i dones, concretament, a la indústria musical electrònica. També deien, una altra dada interessant, que us la llenço, que la indústria de la música electrònica val 6.000 milions de dòlars.
Déu-n'hi-do.
I això suposava un augment dels 3,4 mil milions del 2020. O sigui, un augment bastant, bastant bèstia, no? Aquesta xifra considera les categories d'eina del programari i de maquinari, vendes de música, tot això, o sigui, contemplava tot aquest pressupost dins d'això. No sé, jo crec que és una dada impactant. Crec que tots i totes els que escoltem música electrònica sabem que hi ha molt poques dones al món del DJ, no? I que no és que hi hagin poques, jo crec. És a dir, que no se'ls dona tanta veu com els DJs homes.
Ha canviat molt la cosa a favor de les dones en els últims 10 anys, podríem dir.
Sí.
Perquè, bueno, Lito, aquí tu i jo, que ara som una mica boomers, a l'època 2000-2010, època matiner, la Lídia Sanz, recordo, era de les...
Digi Marta. Mónica X.
Ja, les podem comptar
sí,
amb
ja
les
està,
mans.
Ja està.
I ara tenim una Viviana Casanova, és que tenim moltíssima gent punxant a Eivissa. Com veieu el tema aquest, entre el tema racial... I el tema d'igualtat de gènere amb la música electrònica. Parlem molt del vitamina això, però és que s'ha de parlar, no?
Al meu punt de vista, un músic és un músic, independentment del sexe, i al fin, no sé, crec que la indústria està donant molta oportunitat a la dona. De fet, com a manager, ara et parlo com a manager, a mi moltes ofertes que m'arriben és per posar noies, DJ. Buscant la figura femenina dintre de l'escenari. Llavors és buscar una mica i rebuscar una miqueta perquè tu estàs buscant una figura femenina. Hi ha moltes connotacions que tampoc s'expliquen. No? Busques un músic o què busques? No? Llavors, clar, tot això també es podria fer una segona tertúlia amb tot aquest tema, que és molt interessant.
Clar, és que a l'hora de fer la demanda pot derivar també cap al sexisme.
Totalment.
Segons quins clubs i segons quins llocs. No, jo vull una noia...
Es porta a l'extrem, a l'altre extrem.
Perquè a nivell d'imatge queda molt guai, una noia.
Aquesta, diguéssim, que és l'expressió més escoltada. I llavors, clar, és com per això. Per mi un músic és un músic independentment del sexe. I si tu fas bé la teva feina, pues arribaràs on te tinguis que arribar, independentment si ets noi, noia o el que siguis, no importa. No? Però sí que és cert que dintre de la indústria s'estan obrint moltes oportunitats a la figura o a la forma de la dona en l'escenari del DJ.
La temporada anterior parlàvem amb un Vitamina and Friends amb Fem Noise, que és una plataforma molt reconeguda a nivell mundial, amb seu a Barcelona. I explicaven que estan treballant molt, com deies, amb aquesta igualtat, amb que les dones cada cop tinguin més presència, que no pot ser que si tu veus una dona a la cabina, vingui al cap que és la nòvia del DJ. Que això és el que ens deia el que es deien allà, i no pot ser això. Tu què opines, Lito, sobre la igualtat?
És algo que, y mira, voy a hacer un poquito de publicidad de Vértigo, pero es algo en lo que estamos intentando dar mucha proyección. Hay varias ideas ahí con el tema de la figura del DJ femenino, y creo que es una buena oportunidad para las DJs ahora mismo, por eso mismo, ¿no? Por la escasez que hay, pues es una buena oportunidad para intentarlo y para tirar adelante como artista.
I a nivell racial també estàvem llegint que hi ha pocs artistes negres. Això també m'ha sorprès, perquè tenim a Cal Cox, que és el rei dels DJs, que el veiem a tot arreu, amb una trajectòria impressionant. Parlen sobretot de països com Estats Units i França, eh? Això sí que puntualitzen que és en aquests països, i que això suposa que també hi hagi menys públic negre. També és una realitat que les artistes dones segueixen en minories d'aquest sector. Només hi ha 12 DJs femenines al top 100 de DJ Mag. Entenc que només hi ha això, unes 12 DJs.
I curioso també, perquè uno de los padres del DJ, Frankie Knuckles, també era de color. O sea, es bastante curioso el dato, la verdad.
Doncs ens quedem amb aquesta informació, i nosaltres aquí al Vitamina, cada cop que fem un line-up, sempre intentem que hi hagi, doncs, presència femenina, i s'ha de treballar en tots els line-ups.
Aparte, partiendo una lanza a favor de las chicas, de las compañeras DJs, tienen esa sensibilidad que no la tiene el hombre a la hora de, ya no solo de mezclar, sino de llevar al público. Tienen una sensibilidad especial.
I un flow que flipes.
Totalment.
És que això, quan va venir la Nahomi també, la sabadellenca, l'he vist punxant directe. Molt aviat desvetllarem també cosetes, potser la tornem a escoltar en directe aquí al Vitamina, però l'idea és que tens un flow a cabina i un rotllo, sobretot amb el house, es nota que sents l'estil, no? que ets música, que ho notes, que t'agrada, i això, totes aquestes notícies, la veritat que les estriparia ara mateix, no?
Clar, és que jo crec que no s'ha de posar al cartell una DJ noia pel fet de ser noia, sinó perquè és bona. És a dir, perquè hi ha moltes DJs aquí a Sabadell, a Catalunya, a Espanya, al món, que ho fan molt bé i potser no se'ls està donant, doncs, el nom al cartell que es mereixen. Llavors, no pel simple fet de posem una noia i acabem, perquè això passa en molts festivals. És a dir, per quedar bé, posem a dues noies i vinga. Mm. No, jo crec que s'ha de donar el reconeixement que
hi ha dues mereixen. Figures que també poguessin dir que s'estan menjant tot el pastís a nivell d'imatge, que són la Charlotte De Witte i la, bueno, Deborah De Luca, també em venia al cap, que l'escoltaríem al Villaricos. Són artistes que també pràcticament punxen a tots els festivals, Charlotte De Witte i l'altra, doncs, la Many Lens, també la Fatima Haji, que comentava el Lito, són artistes que també porten molts anys, s'ho estan treballant molt, i encara que tinguin molta presència als festivals, és que s'ho mereixen, perquè punxen brutal i porten un rotllo als festivals i a les seves sessions increïble. Anem a escoltar, si voleu, companys, que avui estem fent tertúlia electrònica al Vitamina, conversant sobre temes de música electrònica, que és el que més ens agrada del programa, i per què no fem una altra recomanació de música? Abans el Lito ens ha recomanat un track, ara et toca a tu, Joana, quina cançó, quin track ens has portat avui al Vitamina? Va, dispara.
Jo disparo cap a Lito, perquè aquí això li toca a ell. Lito.
Bueno, aquí lo que hablábamos antes de los sampleos, que se pueden hacer cosas muy creativas y muy buenas, y yo traigo también un track de otro también compañero y amigo, como es el Juan Ger, un DJ brutal también y productor que, bueno, sampleó la voz de nuestro queridísimo KCO directamente del rap, y hizo un edit de Tech House brutalísimo que funciona en pista de una manera loca.
Mitat i mitat, pot ser?
Totalment.
Me suena, me suena.
Es.
Doncs vinga, que sonin força avui al Vitamina aquesta recomanació. Som-hi.
Eso que me atrae de ti, ya sé lo que es, pues que no te ves. Tú eres bonita de cabeza a pies. Tú eres Afrodita llena de poder. Quiero darte lo que necesitas, voy a recorrer todo tu perímetro. Centímetro a centímetro. Centímetro a centímetro. Centímetro a centímetro. Centímetro. No sabes bien lo bien que sabes. Tú haces fantasías, realidad. Vamos a unir nuestras dos mitades. Mitad y mitad. 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 Ya vamos a cabalgar. No te impacientes. Quiero ver tu aberración. Otro ambiente es la ventilación o la calefacción. Te hago una revelación. Estoy muy caliente. Lo tuyo no se enfría. Yo lo pongo a tono. Tengo buena puntería mientras te lo como. Acciono, fricciono, succiono con alegría. Esta coreografía confecciono. Mientras te agachas, porque lo llaman el perrito si es a gatas. Tú eres la leona, yo me siento el rey, más bien un buey, empujando a una vaca. Ey, sondeo el bombeo y compruebo que golpeo al tempo de tus jadeos. Me entrego, accedo al juego, va, méteme un dedo, enséñame esos trucos nuevos. Voy a estallar, esto está ya, no hay vuelta atrás, vamos para allá, juntos en la misma explosión sexual. Esta coreografía confección.
Com sona aquest edit que ens recomana avui el Lito, d'un bon amic seu i d'un clàssic de l'Andrés Campo, a mitat i mitat, amb KCO, amb la veu. Sona muy bien, Lito.
Y funciona brutal, como te he dicho. Exacte. Tanto en club como en terraza, que estuve, que también pude colarlo.
L'has punxat.
Y funciona muchísimo, o sea, es brutal, es muy bueno, está muy bien hecho.
Doncs avui ha sonat amb força el Vitamina, com sonarà amb força l'últim tema que traurem avui a la tertúlia electrònica amb un bon acompanyament, amb el Lito, amb la Joana i amb la Marina, així que anem a treure l'últim tema d'avui a la tertúlia. Som-hi! I és un tema relacionat amb els vinils, i hem dit abans que parlaríem d'ABBA. I què ha passat? Els vinils, ABBA, quina notícia ens portes, Marina?
La notícia tenia el titular "Sense vinils fins a 2030 per culpa d'ABBA".
En sèrio?
Sí. I és que la fàbrica de vinils més gran del món adverteix que hi haurà retards a l'entrega de fins a 7 anys. Tot això després que coneguéssim la notícia que ABBA ja ha reeditat tot el catàleg i ha llançat el seu desè àlbum "Don't Push the Button". O sigui, diuen que això suposarà fabricar gairebé 200 milions de còpies de reedicions només per a ABBA. cosa que els mantindrà ocupats al 100% fins al final d'aquesta dècada. No sé, jo he al·lucinat.
És per flipar una mica, que només ABBA faci això, doncs, uns 200 milions de vinils, que són molts vinils, tanta gent comprarà aquest vinil.
Clar, no sé, però clar, llavors col·lapsarà tots els altres. O sigui, entenc que si tu demanes un vinil, et pot trigar moltíssim en arribar. 7 anys.
7 anys, això és que la indústria del vinil potser estava una mica adormida, no? Sí. I ja l'ha reactivat de cop, però bueno, vosaltres què opineu d'això del format de vinil, que sembla que s'està recuperant, però veiem que ABBA s'ha quedat amb tot el pastís, eh?
És més sentimental, no, lo del vinilo. Sí. Yo que he podido tocar con vinilo es como tocar la música, ¿no? Con tus manos. Ahora con los CDJs pues es un poquito más diferente, ¿no? Es menos tacto, menos... Pero bueno, es lo que decimos, hay tecnologías que te tienes que adaptar y hoy en día no cambio un CDJ por un vinilo, lo tengo clarísimo.
Siempre decía, ¿no?, que la calidad del vinil era muy buena. Ahora, como achaltés la agulla, a mitad de la sesión, que eso más de un DJ, sobretot a la época máquina, que es punxava prácticamente todo en vinil, te la liaba, ¿eh?
Totalmente. O sea, aparte, un vinilo a lo que lo ponía 6-7 veces ya perdía calidad también. Hoy en día con un MP3 en un pen lo puedes poner las veces que quieras, que de ahí no va a pasar.
Doncs aquests nous formats, el vinil, que sembla que torna a estar de moda. Jo a vegades, sí, algun amic, veig alguna història a les xarxes escoltant una cançó en vinil i penja el vídeo i com es mou el disc i dic, ostres, doncs té el seu rotllo, perquè en veritat està escoltant música de la manera més analògica. Als principis, no? Aquests reproductors, fins que va arribar, com deies, al CD, als 90, i va també canviar molt. El disc s'ha anat adaptant molt també als formats, com deies, no? Controladores, avui en dia, pràcticament... Deien que d'aquí poc punxaríem amb iPads i amb tàctils, no? Ho veieu, això, viable o no?
Jo veo viable... Bueno, Richie Hawtin hizo, creo, una sesión con un iPad, en mitad de una playa, él dentro del agua.
Bueno,
las locuras que hace Richie Hawtin de pinchar en fruterías y estas cosas que hace él, ¿no?
Això només ho fa el Richie Hawtin.
Sí, pero bueno, es lo que hablábamos antes, ¿no? De traer el pasado al presente y aún así reinventarse. Lo bonito que sería hoy en día ver a Carl Cox otra vez pinchando solo a vinilo, o Cristian Varela, que creo que hace no mucho ha inaugurado su fiesta, 6 vinilos creo que el tío pincha a la vez.
Una pasada, bueno, también Cristian Varela.
Es brutal, este tío vinil, es único.
Muy buena técnica.
Pues es también una manera de reinventarse, ¿por qué no pinchar con tus 12 DJ 3000 y tus 2 técnicos de toda la vida, ¿no? Es bonito, la verdad.
A tu, Joana, amb els teus representats de la teva agència, t'han demanat algun cop en el Rider, quiero pinchar con vinilo?
No. No.
I si t'ho demanen, creus que la discoteca posarà problemes?
Bueno, trobem solucions, perquè és llogar-lo, no? I ja està. O sigui, al fin i al cabo, ves, la manager vuelve a salir ahí, no? I buscar sempre solucions perquè el DJ pugui fer millor la seva feina. És com un cantant, pues, un micro, no? Necessita allò per transmetre, pues, un DJ necessita la seva feina, les seves eines.
De hecho, hoy en día sería mucho más fácil conseguir unos técnicos que no nos paguen con el tema este de los chips y todo esto.
Ay, sí.
Sería mucho más rápido, la verdad.
Te menja la ments, ¿no? Electrònics. Y la música sonará igual. Doncs amb aquesta notícia ben curiosa de que el proper disc d'ABBA, l'àlbum Don't Push the Button, acabarà amb tota l'existència de vinils fins al 2030. Veurem si és veritat o no, perquè potser...
Sí, et demanes, ara mateix t'agrada un disc, te'l demanes i d'aquí 7 anys potser ja no el vols escoltar, no?
No, perquè l'hauràs escoltat a Spotify, a les plataformes i ja el tindràs superescoltat. Doncs amb aquesta notícia donem el punt i seguit, fem el punt i seguit avui al Vitamina. Hem fet tertúlia electrònica, molt bona companyia, teníem el Lito. Lito, gràcies per visitar-nos avui al Vitamina.
Gràcies a vosotros, la verdad que un placer, me encanta todo esto y cómo lo haces y gracias a ti, hombre, por traerme.
A nivell de properes actuacions, on et podrem trobar?
Pues aquí tengo a la manager que me va a recordar el día, la fecha, el domingo 11,
12,
perdón, domingo 12 en M7, en un club muy, muy club, muy bonito de Barcelona, al lado de Plaza España. Uh-huh. Estaré pinchando de...
De una a 30.
A 3. No, tenia
aquí. De una a 30 a 3.
A la manager,
La agenda. Bueno, soy una agenda, pero con patas.
Sí. De una a 30 a 3, como te he dicho, un club brutal, típico club barcelonés oscuro y con buen tech house, en la fiesta de un gran amigo también, de Jonas Cerezo, uh-huh, que él está de residente en esa fiesta. Y bueno, Joana... lo que vaya buscando, ¿no? Esto de manager.
I si ara et fem aquí una proposta des del Vitamina, t'agradaria venir a punxar en una suposada sessió de final de temporada del Vitamina? Com ho veus, això?
Esto lo siento, cariño, pero no tengo ni que consultarlo. A Toni se le dice que sí. A Toni se le dice que sí, siempre.
Ja donarem més detalls, Lito, de veritat. Moltes gràcies, Lito, per passar-te avui pel Vitamina. Gràcies.
Gràcies a ti, de verdad.
I Joana Coronado, avui que ens has vingut a explicar doncs, aquesta figura, no?, del management, has parlat també de la teva pròpia agència. Moltíssimes gràcies per la teva companyia i per tota la informació que ens has donat.
A vosaltres, per donar-li l'oportunitat i la veu, no?, d'aquesta part que no es veu, però que és imprescindible o que és necessària o que ajuda al DJ.
I a totes les gent que estiguin escoltant la Vitamina, si volen contactar amb la Joana a través del seu Instagram, com ens ha dit abans.
Joana Coronado, live.
I segurament que començareu a conèixer doncs, aquesta figura de la management, del management, i trobareu doncs, lloc per trobar punxar, també bons consells, psicologia, que no només és me va sacar bolos, com deia Lito a l'inici d'avui del Vitamina. Moltíssimes gràcies als dos per passar-vos avui per la 94.6 i pel Vitamina, de veritat, forta abraçada.
Gràcies a vosaltres.
A vosaltres.
Divendres i dissabte, a partir de les 11 de la nit, Ràdio Sabadell es transforma en una autèntica pista de ball.
I arribats a aquest punt del programa, anem a repassar una miqueta l'agenda, no, Rubén? Anem a treure paper i boli, perquè arriba una setmana molt especial. Nosaltres som sabadellencs, però tenim Barna aquí al costat, i és que arriba un dels festivals de música electrònica, ho vam parlar a l'especial de festivals, que per cert, la gent pot recuperar, pot tornar a escoltar el podcast, Spotify, a tot arreu. L'especial de festivals, arriba un festival amb majúscules, que és el Sonar.
Efectivament, tindrem noms tan espectaculars com és el cas del dijous 16 de juny amb Chico Blanco, Depressió Sonora, Pongo. També el divendres 17 durant la nit tindrem artistes de la talla de C. Tangana, Nati Peluso, Richie Hawtin, The Blaze i també podeu escoltar i sentir a Brava.
Home, Brava, que la vam entrevistar aquí al Vitamina, no?
Efectivament, si la voleu escoltar l'entrevista ja la sabeu, ja sabeu que no fa gaires programes que la vam entrevistar, precisament.
Quina DJ més eclèctica.
Més brava, mai millor dit, no?
I més picant i més brava, doncs. Actuació també el divendres, el segon dia de Sonar, i també tenim el Sonar de dissabte nit, que és el Sonar més fort. Uh-huh. Aquí trobarem dissabte nit el Sonar.
Pues aquest sábado noche tenim a The Blessed Madonna, The Chemical Brothers, Charlotte de Witte, Eric Pritz, Joy Orbison, Lucien, que és sabadellenc,
Lucien,
així que
tant.
Tenim talent patrio.
En Mario.
Efectivament. I què més tenim? Bueno, parlant de dades també més concretes, no? Tenim el dimecres, el dia 15 de juny, amb Quartero, It's End Up, Hitch, The Deals, tenim a Rossi també.
Clar, és que un cop el Sonar comença, apareixen un munt de clubs i de discoteques de Barcelona i d'esdeveniments. Per això avui a l'agenda hem volgut concentrar-ho tot amb el Sonar, perquè comença a girar tot entorn al Sonar.
Totalment.
I ara, com deies, des de Poble Espanyol a l'Input, el mateix dimecres ja, warm up, no?, aquest escalfament, el dia 15, amb Quartero, i qui més deies? It's Everything, no, ja m'agradaria.
It's End Up, The Deals i Rossi.
Si ens anem a dijous, al mateix Poble Espanyol, a l'Input.
Tenim a Pam Pot. Ojo amb aquests, perquè és difícil veure'ls passar per aquí, perquè venen poc, així que jo o de vosaltres els hi faria un bon tastet, que és una bona oportunitat. I també tindrem a Chris Living,
doncs els escoltarem a Input. I una de les altres sessions molt reconegudes i esperades en aquest cap de setmana de Sonar, el divendres 17 de juny, Joris Born i Patrick Topping, no?
Sí, amb la seva sessió de Spectrum, una sessió que de fet promet.
Doncs aquí un servidor, un fanàtic de Patrick Topping, de la seva tècnica, del seu gust musical, del seu flow a cabina. A l'altre costat del telèfon, un altre fanàtic, com és el nostre company que el tenim a casa, en David Ramiro. Què tal, David? Com estàs?
Hola, què tal? Com va tot?
Escolta, t'hem agafat en bon moment o no?
Sí, m'he agafat aquí, que estic...
Estaves produint, no?
Sí,
estic produint. No, t'hem volgut trucar perquè coneixes molt bé a Patrick Topping, no?
Sí.
Què opines, sí. Què opines de la sessió de Patrick Topping, que torna a venir a Barcelona, no?
Sí, torna a venir a Barcelona i no només ve a l'Input, sinó que també ve a City Hall.
Ostres!
Les entrades estan esgotades ja.
Doblete.
A Rambla Catalunya, sí. Un dels seus llocs també predilectes quan arriba a Barcelona, Patrick Topping. i d'un-hi-do la parella, no? Joris Born, un dels productors europeus més reconeguts pel seu ritme electrònic, també molt eclèctic. Quina parella i quina sessió que ens espera, perquè serem presents amb l'equip del Vitamina divendres 17, no, a l'Input?
Doncs sí, la veritat que jo he vist els dos i sempre sorprenen. De Patrick Topping sempre ho he dit al programa, sempre que he parlat d'ell sempre ho he dit, que no hi ha cap sessió igual, perquè potser el veus a un lloc i dius, ostres, pues, un altre cop pues, no el vaig veure, pues, jo recomano que el vagis a veure perquè segur que et sorprèn i no et fa la mateixa sessió que t'ha fet a un altre lloc.
I també la mateixa setmana estem parlant de l'Input, perquè programa moltíssim la setmana del Sonar, però és que si ens anem a dijous 16, també tenim més sessions i una sessió brutal a Go Beach, al Port del Fòrum, no, David?
Doncs sí, allà trobarem a Rafa Barrios, a Tecnàcia, a, si no m'equivoco, si m'equivoco em corregeixes, a Andrés Campo.
Andrés Campo, també. Correcte. Paco Suna.
Paco Suna, bueno, és que...
D'un-hi-do al rollete, perquè el lloc ja s'ho val, el rollete de Go Beach i amb aquest cartell, la sessió milkshake, doncs tindrà lloc el dijous 16, i ja si volem rematar-ho de dir on més podem anar, si encara et queda energia, podem anar dissabte a Opium, al Port Olímpic, no, de Barcelona, aquí trobarem.
Podem anar divendres.
Divendres, sí, cert, divendres, sí.
Divendres trobarem a l'Opium trobarem a Clapton, a Heidi i Sonny Fodera.
Doncs d'un i do també Sonny Fodera acompanyat de Clapton, el DJ que es caracteritza, Rubén, per aquesta màscara, sí, no? Veneciana. L'has vist algun cop o no?
Sí, sí, l'he vist.
Que porta guants, eh?
Sí, sí.
El tio punxant guants.
Porta, vamos, va de cosplay preparat.
Sí, el David i jo ens confoníem perquè pensàvem que venia dissabte i ho tenim tot planejat, això, anècdota Vitaminer. Ens pensàvem que Clapton venia dissabte, teníem les entrades... O sigui, teníem entrades de Rafa Barrios, el dijous, anàvem a anar el divendres a Input, que ja anirem.
Ho tenies tot planificat.
I ens pensàvem que Clapton era dissabte. I avui repassant una mica el planning hem dit, ei, que Clapton no és dissabte,
no,
i Sonny Fodera no és dissabte, és divendres.
Bueno, i ara com ho faràs?
I hem tirat un dau i al final anem cap a l'Input. Oi, David?
Sí, l'Input no decepciona mai i anem cap allà.
D'un-hi-do. Doncs David, t'agraïm molt la teva entrada avui al Vitamina, eh? Que et segueixis recuperant, que et volem veure molt aviat aquí al programa, en les properes edicions que farem Vitamina Outdoor, a l'aire lliure, esperem que ens visitis.
Perfecte, sí, allà estarem.
Aniràs a Eivissa?
Digue'm?
Aniràs a Eivissa?
Home, doncs s'està mirant perquè fa 2 anys que no vaig i com vaig a l'especial d'Eivissa, allò és la meva segona casa, o sigui, he d'anar.
Recomanem.
Sort a l'aventura.
Recomanem
que... Sí, recomanem el podcast
perquè també us donem les gràcies a tota l'audiència Vitaminer perquè ha tingut molt bona resposta al podcast d'Eivissa. És que vam donar molta informació, Rubén.
Sí, sí, vam fer allò el Larousse més complet sobre Eivissa, valga la redundància.
Faltava que els hi reservéssim l'habitació als oients.
Sí, sí, parecia allò turisme d'Eivissa, no? Però sí, sí, sí.
Doncs David Ramiro, avui aportant informació sobre els digis que podrem escoltar també a Barna la setmana del Sonar. Moltes gràcies, David, una abraçada.
Una abraçada, merci a vosaltres.
Doncs Rubén, seguim repassant perquè a part del Sonar, de les sessions que fan les altres discoteques que acabem d'anomenar, també tenim l'Off Week i el Off Sonar, no? Que podríem dir que són les dues altres versions del Sonar no oficials, però que a la vegada ja tenen un nom la mateixa setmana del Sonar, no?
Sí.
Per quina comencem?
Comencem per... Bueno, abans de res hem de parlar dintre del que és l'Off Sonar, hem de parlar de que, ojo, perquè ja hi ha dos esdeveniments que ja estan les entrades totes exaurides. Parlem de Circo Loco, que ja en vam parlar en més d'una ocasió, en altres ubicacions on han fet aquest set, amb The Martinez Brothers i Jamie Jones, que ho fan el 16 de juny.
Mm-hmm. D'un-hi-do, és que és normal que s'acabin, perquè The Martinez Brothers, Jamie Jones, les entrades ja fa temps que valien uns 50 euros.
Sí.
La quarta release, crec.
Sí, encara, segueixen costant 50 euros.
Queden dies, és normal que s'hagin acabat entrades, oi?
Clar, ja és una mica, potser una mica tard, i per això també el Vitamina ja ho vam anar avisant de que, ei, aneu amb compte que l'antelació a l'hora d'anar a festivals és important.
Una altra sessió de Love Sonar?
Doncs una que m'encanta encara més que la que acabem de mencionar, perquè tenim a Paul Kalkbrenner i Boris Brekcha.
D'un-hi-do.
Just el dia després del Circo Loco, el dia 17.
I si anem cap a altres esdeveniments de la setmana del Sonar, que aquí dèiem durant l'especial, encara queden entrades, s'hauria de tornar
encara
a revisar, que és la festa Exhale, oi?
Sí, Exhale, que estarà encapçalat per Amelie Lenz i recolzats pels DJs Dax J, Farrago, Cobosil i Lockyer el 16 de juny.
16 de juny, la sessió també molt reconeguda d'Amelie Lenz, Exhale, i la Drum Cube, no?
Sí, la Drum Code, que ja, el nombre ja em deixa... Vamos, sé que promet. Estarà liderat per Adam Beyer i també estarà amb artistes com Bart Skills, Ben Clock, Juliet Fox o Colch el 18 de juny.
Doncs aquestes són les sessions que tindran lloc a Love Sonar. La majoria es fan a Poble Espanyol, tot junt allà amb l'Input, és que al final...
La plaça allà...
La plaça major de Poble Espanyol, un epicentre de música electrònica, a més amb aquests artistes, brutal. Qui tingui entrades i vagi, que ho gaudeixi, perquè, d'unidor, tot el reguitzell de discos que n'hi ha. I anem ja per acabar, anem acabant l'agenda d'avui repassant una de les altres sessions i un dels altres esdeveniments relacionats amb el sonar, com és a Love Week.
Sí, parlem de Love Week, que retorna després de la pandèmia, com tants altres festivals aquest any, amb una gran selecció de música electrònica. Divendres 17 de juny tindrem Afterlife, by Jail of Us. Dissabte 18 tindrem i gaudirem de Dynamic Outdoor, Solomon, Sven Bath, Adriatic, Depart, Digitalism, Cats and Dogs, Bats, FRRC, no sé com dir això.
En Ricardo Villalobos.
En Ricardo Villalobos. I DJ Koze.
I si ho acabem tot plegat ja, quan la gent no li quedi o diners a la butxaca o ganes ja de festa,
o ànimes al cost,
ens anem a l'últim dia ja de la setmana del sonar, que és el 19.
Efectivament.
I aquí podem trobar el closing.
El closing trobarem a Marco Carola, Loco Dice, Andrea Oliva i també, per acabar, amb Artbat, tindrem l'Upper Ground amb Camel Fat. Amb Camel Fat.
Aziz of Time, sí, sí. Tenim Aziz of Time i Patrick Baumel.
Efectivament.
Doncs en aquesta sessió, l'última del dia 19 de juny, que donarà doncs, el punt i final, serà el punt i final d'una setmana brutal de música electrònica a Barcelona. El que hem fet ha sigut repassar-vos una mica doncs, el que vam fer a l'especial de festival. Si voleu recuperar tota la informació del sonar de Love Week, podeu recuperar el podcast a les nostres plataformes i podríem donar més informació, però és que el sonar s'ho ha menjat tot, Rubén, avui a l'agenda, oi?
Sí, sí, tot. I bueno, encara perquè no hem parlat del Primavera Sound, que també té un munt de noms. I una Miss Nina, que s'hi va, i el que s'hi va, l'Ipa, bueno.
I electrònica també, no?
I electrònica.
El Primavera Sound.
Amb AJ Cook, per exemple, que és el principal responsable de remixes com la Charlie XCX, per exemple.
La sabadellenca Nahomi.
També.
La vam trobar punxant el cap de setmana passat.
Pichajazo.
I bueno, anava a dir alguna coseta, però ho explicarem aviat a les xarxes socials.
No ens avancem, no ens avancem.
No fem spoiler. Rubén Estevez, moltes gràcies avui per acompanyar-nos al Vitamina i també, com sempre, a la secció de l'agenda.
A tu, Toni.
Que vagi molt bé al Primavera, eh?
Adéu.
Sí, adeu.
Segur que anirà molt bé. Saturday night to the club, Sunday night.
To the club. Vitamina Podcast, disponible cada setmana a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Doncs a ritme de Crider, avui acomiadem el Vitamina Marina, de veritat. Un plaer tornar a compartir ràdio i música i notícies amb tu, aquí a la ràdio.
El plaer és meu. Crec que ha estat molt interessant, no?, la tertúlia d'avui. M'ha agradat.
Ens ho hem passat molt bé perquè hem conegut doncs, una figura molt important dins del gènere de la música electrònica. Tot el que és la producció, d'esdeveniments, de que el DJ vagi a punxar els jocs. Sempre hi ha darrere un bon mànager o una bona mànager. I avui amb el Lito i amb la Joana ens ho han demostrat, eh?
Molt necessari saber-ho.
Molt bona relació, eh? Ha molat molt el rotllete. Doncs he fet tertúlia electrònica i amb en Rubén també hem acabat fent una mica d'agenda, amb el sonar, sobretot, posat en el punt de mira, que el tenim al costat de la cantonada, a la volta de la cantonada. I nosaltres, doncs això, fem el punt i final ara sí. Recordem que si no han pogut escoltar el programa en directe, els nostres oients ho poden fer a través de les plataformes digitals, no?
Clar, ens poden trobar a Spotify i iVoox, i allà ens podran escoltar si no ens han pogut escoltar en directe avui.
I al web de radiosaladell.fm.
També.
La nostra casa, que seguirà sonant Vitamina de ben segur, passi les vacances, descansarem una miqueta. Això sí, molt atents, Marina, a les xarxes socials, perquè sembla que això ja estigui... que ja arriben les vacances d'estiu, anem de vacances...
Hi ha cosetes.
Hi ha cosetes, així que seguiu atents a les xarxes del Vitamina perquè arriba l'estiu i no pararem.
No pararem.
Una abraçada de la Marina Garrido, la nostra periodista de capçalera, el Rubén Estevez, a les xarxes i agenda, i a l'altre costat del vidre, que no ens oblidem d'ells, els homes aquí, els botons, els pops del Vitamina, en Sergi Cubero. Què tal, Sergi?
Hola, Toni, molt bé.
Ha anat bé la nit o no?
Una mica complicada, però bueno, ens hem pogut en sortir.
Si no fos per vosaltres, Albert Luna també, a l'altre costat del vidre.
Bona nit a tothom.
Us veig avui que esteu ja pensant en les vacances, pot ser?
Avui hem sortit escaldats d'aquí.
No, jo ja penso en la pizza que em menjaré avui.
Us donem les gràcies a part a tot l'equip del Vitamina, a l'altre costat del vidre, als nostres companys tècnics, que si no, sense ells això no sonaria. I una salutació de qui us parla, Toni González. Ens veiem molt aviat i, com hem dit, seguiu les xarxes socials. Bon cap de setmana i molta vitamina.